L'editorial Fragmenta publica una sèrie sobre els pecats capitals a la col·lecció Assaig en català i Fragmentos en castellà. Després de La mandra d'Oriol Quintana, L'enveja de Marina Porres i L'avarícia d'Oriol Ponsatí Morlà, autors que han tingut al nostre programa, l'editorial ha publicat un nou assaig. Es tracta de l'assaig sobre un altre dels pecats capitals, la gola. El seu autor ens acompanya avui a Nura. És Adrià Pujol. Adrià Pujol Cruells, nascut a Begur el 1974, és antropòleg, escriptor i traductor. Compagina la docència a l'Escola Blum i a l'Aula d'Escriptura de Girona amb la museografia i la recerca. És un dels impulsors de l'Observatori de la Vida Quotidiana i com a escriptor ha conreat els gèneres de la novel·la, la biografia, el dietarisme o l'assaig. A Fragmenta i publica precisament La Gola, dins aquesta sèrie Pecats Capitals. Anem a parlar de la gola, aquest pecat, i com veu el pecat el nostre convidat, Adrià Pujol. Adrià, bona nit.
Hola, bon vespre a tothom. Què tal?
Bon vespre, Adrià. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, amb aquest altre assaig. Un assaig que, com tots els que publica Fragmenta, aconsegueix sempre acontentar, fer les delícies una mica dels lectors. Començaríem per aquí. Parles de la gola. I divideixes el llibre, l'assaig, en quatre capítols. Però
sí.
La gola és un dels pecats més antics, que hi ha un pecat antic. I amb una connotació sempre havia tingut negativa. Ha canviat aquesta concepció, aquesta connotació?
Sí, sí, ha canviat perquè en un principi la gola no deixava de ser un excés. I no deixava de ser l'accés principal. Accés en el sentit de passar-se de la ratlla, engolint, bevent, menjant, i a partir d'aquí tothom sap, avui això no ha canviat, que una persona en excés menjada o beguda és propensa a cometre tots els altres pecats. Llavors era força mal vista des de tots els punts de vista, des del punt de vista, diguem-ne, moral, però també des del punt de vista mèdic. A la Grècia antiga la gola és tractada sovint de malaltia. El que passa és que ha anat canviant, perquè va passar de ser una prerrogativa de la gent que tenia diners, o que tenia possibles, a ser una prerrogativa de tothom. Avui dia una taula ben parada és un símbol que la cosa ens va bé. O anar al restaurant, quan més car, millor. I és per això que avui ha passat a ser un distintiu social. És a dir, podem anar al restaurant, ens el podem pagar, o tenim el rebost ple, però al mateix temps ha passat a ser...
Clar, perquè abans, Adrià, podríem dir que era un pecat de rics, no?, de la gent que podia.
Sí, gairebé una obligació. No es podia entendre que un ric no tingués una taula ben parada. I avui, com et deia, ha passat a ser una malaltia. El golafre, la persona que no es controla, és mal vista, però mal vista en tant que pobre home, no? Pobra persona que no es controla. No ho sé, ja t'he dit que ha passat és un pecat que té un peu i mig fora de la llista dels pecats, no? I que té un peu i mig dins de la llista de pacients, de la cua de l'hospital, on hi ha golafres i anorèxics, no? És l'altra cara.
Has esdevingut dius en el llibre, una mena de pecat social, de pecat de tots.
És un pecat de tots perquè d'alguna manera la gola, i aquí entraria tot tipus de gola, que és l'acumulació, no?, de menjar i el consum, diguem-ne, salvatge, entès com a gola, ha passat a ser un pecat de tots i, a més, ha passat a ser el motor del sistema econòmic que tenim, el sistema econòmic capitalista, no? I, per tant, ja t'ho dic, ja no és un pecat, ja no és que estigui mal vist o ben vist, sinó que es considera una cosa que ens ve de fàbrica, que l'estalviador, precisament avui, el garrep a l'estalviador, no està gaire ben vist. És curiós, no?, aquest cas.
Sí. Tens un capítol dedicat a gola i dona. La gola, sí, afirmes, és un pecat d'homes.
Bé, és que... Esclar, no, jo només constato. Llavors, la golafreria, en cinema, en literatura, en tractats mèdics, etc., va associat a l'home. I rara vegada trobareu la gola en literatura, per exemple, o en teatre, associada a les dones. Potser elles, bueno, de tot aquest paquet de pecats, s'han emportat l'enveja, s'han emportat la luxúria, però la gola és un pecat d'homes i a l'aire lliure. Són els grans tiberis a l'aire lliure, no? Això és cosa d'homes. I tot plegat és cultural. És evident que hi ha dones goludes i golafres. Però la cultura separa, selecciona i ordena. I els homes ens ha tocat la gola.
Hi ha una altra reflexió interessant que fas al llibre, que parla una mica de la penalització del pecat. La penalització del pecat en el passat, quan la gola era, podríem dir, penalitzada per uns règims religiosos estrictes que sancionaven aquesta conducta per ser molt permissiva amb el cor, amb el cos, vull dir, deixant-se portar per tendències pecaminoses, però quan la societat, a mesura que la societat es va secularitzant, en certa manera, aquesta és una de les tesis del teu assaig, Adrià, els papers s'inverteixen, d'alguna manera, no?
Sí, sí, del tot, del tot. A més, les penitències, les abstinències associades a la gola per redimir-se o per controlar-la, encara hi són avui, és la famosa dieta, és posar-se a dieta. El que passa és que com que el pecat de la gola va associat a una manca de voluntat, tot redireccionament del pecat o de la malaltia ha de passar per un altre acte de voluntat, que és sotmetre's a una dieta o fer esport, o digue-li com vulguis. Això mentre ho feien els monjos encara, però avui dia, com bé dius, com que és un pecat de tots, la penitència també ha de ser de tots. I d'aquí que ara estiguin tan de moda, doncs això, les dietes saludables, les conductes saludables, els gimnasos, tot això, no?
Perquè, és clar, la golafreria,
sí,
aquest excés de banquets domèstics, en certa manera, ens porten a problemes de salut, obesitat, sobrepes, sí, diabetes, etc. Menjar de forma desordenada, en quantitats innecessàries, acaba seguint un problema de salut global, de dimensions globals.
Sí, sí, l'Organització Mundial de la Salut va incloure l'obesitat i tot el que se li pot relacionar en el seu informe de l'any passat. I ja parla d'obesitat global, això, de globesitat, en diuen ells, no? Bueno, és un problema del primer món. I ja t'he dit, quan era un pecat, encara, perquè podies amonestar el golafre, i si el golafre creia, o tenia una mena de fe, doncs es posava les piles, parlant així planer, i mirava de redimir-se. Però és que ara, com ho atures? Més quan pots ser un golafre, donar la culpa a la societat i anar-te'n al metge perquè t'ho arregli. I a més, lliure de tota culpa, no? El golafre, en principi, en països anglosaxons, sobretot a Nord-Amèrica, que l'obesitat campa per l'espai públic, com ho atures, això? Ja no és un pecat, però insisteixo, és que ja no és vist com una falta, no?
Per tant, en certa manera, Adrià, els antics no anaven tan desencaminats.
No, i no ha canviat res, A veure, aquestes frases s'han d'agafar pels cabells, però quan dic que no ha canviat res, em refereixo que la preocupació per la no temprança, sigui la gola, sigui la luxúria, sigui el que sigui, aquesta preocupació és antiquíssima. I tothom sap que el terme mig és el desitjable. Al mateix temps, tothom sap que aquest terme mig no existeix, que un dia fas el gran tiberi i l'endemà potser te'n penedeixes i et passes 3 dies menjant raïm.
Clar.
Però és que som humans, no?
Aquests moments de plaer tenen l'altra cara de la moneda, que tot allò que hem de pagar en hores de gimnàs, en visites al metge i en tractaments estètics, no, per dir-ho d'alguna manera.
Però sí, home, esclar, és que ja t'he dit que el capitalisme, aviam, ho ha tenyit tot de rendibilitat. Llavors, els pecats, i ara sí, els 7 pecats, són ideals al capitalisme. Que hi hagi desmesura per una banda, comprar la desmesura per una banda i comprar la contraprestació per l'altra banda. Però mentre comprem, no, tot això seguirà endavant.
A més, defenses, Adrià, el llibre, que a diferència dels altres pecats capitals, d'aquests 7 pecats capitals, en el cas de la gola, no hi ha, diguem-ne, un contrapunt en una virtut estrictament antagònica.
Sí, costa molt trobar-li, perquè la virtut principal, la que serviria per tots els pecats, és la temprança. Però en el cas de la gola, que a més és l'únic pecat que es fa carn, que és visible, no hi ha una contrapartida ideal, perquè la contrapartida avui dia també és una malaltia. Clar. A la mateixa cua del metge hi ha golafres i anorèxics.
Clar, seria el dejuni, que en excés podria provocar malalties greus, com és el cas, com deies, de l'anorèxia, no?
És que quan no hi ha, control, o quan no hi ha voluntat, tant una cosa com l'altra acaben malament. Una persona que no se sap controlar, amb el dejuni tampoc en sabrà. Llavors caurà a l'altra banda. I si t'hi fixes, tot està terapeutitzat. Tots anem al metge de seguida, però no per la gola, pel que sigui. I soc un envejós, me'n vaig al psicòleg. O soc massa luxuriós, me'n vaig al psicòleg. Soc un golafre, me'n vaig al dietista. Però et deleguem. Si t'hi fixes, el que sí que ha canviat és que et deleguem i que ens ho arregli un altre. Pagant, comprant el servei. Quan potser abans, en èpoques reculades, era una mica més senzill redimir-se un mateix.
L'assaig del nostre convidat, Adrià Pujol, es divideix en quatre capítols. Pecat, malaltia o sistema, que seria el primer, origen del pecat de la gola. Gola i dona, que també l'han comentat. Però vull que ens comentis, Adrià, el darrer, i que ens comentis concretament una frase. Verborrea i gola és el títol del darrer capítol. I s'hi llegeix, o s'hi llegeix, millor dit, frases com aquesta. La retòrica és la gola cerebral. Aquest capítol, verborrea i gola, què ens vols explicar a través d'ell?
Bé, això ve... Bé, evidentment no és meu. Ja m'agradaria que la idea fos meva, però la idea és de Plató, que diu que hi ha dos tipus de gola i que els dos tipus de gola que hi ha són execrables. L'una és la gola culinària, que és la que tothom té al cap, i l'altra és la gola retòrica. I si t'hi fixes, passa pel mateix òrgan, que és l'òrgan vocal, que és omplir-se la boca de paraules. Hi ha un tipus de gola que és el golafre de la paraula, és el que mai no en té prou d'escoltar-se a si mateix, de dir frases més o menys pedants, la retòrica, la xerrameca, fins i tot, I aquest segon tipus de gola, que és la verborrea, la verborreica, és la que Plató de vegades fins i tot troba pitjor que l'alimentària. Jo l'únic que dic en aquest darrer capítol és que van lligades. Amb la panxa plena no es pot pensar bé, i és quan es fan els pitjors discursos, no? És aquest discurs del cap de taula, que es lleva de taula ple, begut, menjat, i fa un discurs incongruent. Aquesta és la retòrica, la verborrea, el ningú no calla ni s'ataiga.
I esclar, les xarxes socials posen un perillós altaveu, no? Per fer encara més grans aquests...
Oi, és que, mare de Déu, la xerrameca és monumental, mai més ben dit.
És a dir, que la temprança no ha de ser només temprança a l'hora de posar-nos a la taula, sinó també hauria de ser també una virtut que, com dius al llibre, us rogeix posar a la palestra, que seria la temprança verbal, no?
Exacte. De fet, el darrer capítol és el més curt, volgudament més curt, i si ara no ho recordo malament, acaba amb una frase que més o menys diu ho deixarem aquí, a la falda de la temprança, és a dir, ja estàvem parlant massa. El llibre acaba una mica així, de dir, molt bé, portem 60-70 paginetes parlant, doncs deixem-ho. Vull dir, no hi ha res més a dir, perquè si no ja entraríem en la gola aquesta retòrica de dir i tornar a dir el mateix i embadalir-se amb les paraules. Això és un tipus de gola que té moltes connexions simbòliques amb la gola alimentària, que és delectar-se més enllà de la necessitat de menjar. Doncs amb el parlar passa el mateix.
Adrià Pujol, antropòleg, escriptor i traductor i autor d'aquest nou assaig de l'editorial Fragment a la sèrie Pecats Capitals, que seguim, com veus, des d'aquest programa, i que pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada pecat a càrrec de noves veus de l'assaig català. És el cas del nostre convidat, Adrià Pujol. Adrià, moltíssimes gràcies per fer-nos companyia uns minutets en aquest vespre deliciós. Moltes gràcies.
Molt amables, que vagi bé. Adéu.